Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Pacients ingressats al Taulí per coronavirus han mort. Així ho ha confirmat avui des de la Corporació Sanitària, després que ahir l'Ajuntament de Badia anunciés la mort d'un jove de 21 anys, veí de la població a la Corporació Sanitària Sabadellenca. Ara mateix hi ha 162 persones ingressades a l'Hospital de la Ciutat, 23 de les quals han estat crític. En aquest context, el director de la corporació, el doctor Joan Martí, preveu que el centre podria arribar al col·lapse si no hi ha un confinament total del país. Si això passés, hi ha un pla B, com ha apuntat en declaracions en exclusiva a Ràdio Sabadell.
Es aniran generant nous espais per posar malalts de coronavirus i si arribem al col·lapse estem ja treballant diverses alternatives que no són tan desitjables com tenir una planta convencional, però que pot passar, bueno, passa per incorporar, hospitalitzar malalts en l'àmbit de consulta externa. Estem fent un plantejament ja extrem de, bueno, més difícil, ocupant espais que avui estan ocupats per altres dependències. En fi, això ja dic, anirem implementant-ho a mesura que es vagi donant i tots esperem que no es doni la circumstància que hi hagin tants malalts.
Al conjunt de l'Estat ja s'han superat les 1.000 morts i es freguen els 20.000 casos de coronavirus. Davant d'aquest escenari es reforcen els controls per garantir que es compleixin els requeriments de l'estat d'alarma. La policia municipal ha posat 24 multes des d'ahir, que se sumen a les 43 d'entre dimecres i dijous. En paral·lel, el mateix cos, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, està vigilant les sortides de les ciutats i les principals vies del país perquè els ciutadans no marxin a les seves segones residències. Us explicarem aquests temes i d'altres en la pròxima a mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que han pujat respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores i pel cap de setmana? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores seguiran marcades per la tranquil·litat. En conjunt, aquesta tarda serà força assolellada en el conjunt del país, si bé amb alguns intervals de núvols baixos que han estat persistents, especialment a les terres del sud de l'Ebre. De fet, al final del dia, els núvols baixos tendiran a fer-se més abundants i nombrosos, sobretot a zones de costa, però també afectaran a punts del prelitoral i zones de la Catalunya central demà a primera hora. En sectors de l'interior tendiran a trencar-se al centre de la jornada, però localment de nou seran persistents a punts de la costa. I en qualsevol cas, al final del dia de dissabte sí que augmentarà la nuvolositat ja de manera general. Durant la matinada acabarà quedant molt nuvolat o cobert pràcticament arreu del territori, amb nuvolositat més abundant i compacta, sobretot al terç sud i a la resta del litoral i prelitoral, on s'espera precipitació. Serà feble fins a migdia i a partir de la tarda podrà ser localment moderada i també hi haurà aleshores ruixats a punts del Pirineu i Prepirineu, especialment al sector occidental, amb una cota de neu d'entorn dels 1.800 metres. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit a aquesta hora, trobem restriccions de circulació als municipis de la Conca d'Òdena, com és habitual aquests dies, així com també a la Jonquera per la Nacional 2, a Portbou, al túnel del Cadí, a Molló i també al peatge de Martorell de la P7. Passen 4 minuts de les 7, l'Hospital de Sabadell ha confirmat aquesta tarda la mort de 15 pacients amb coronavirus des de dilluns. Fins ara, únicament n'havia transcendit la d'un jove de 21 anys amb patologies prèvies de Badia, un cas que també tractarem durant el Notícies Vespre d'avui. A banda dels casos que han acabat amb mort, el volum de malalts ingressats al Taulí a conseqüència del Covid-19 continua a l'alça. A hores d'ara ja són 162 els pacients hospitalitzats per la infecció, dels quals un total de 23 es troben en estat crític. La xifra representa un increment de 38 ingressos respecte a fa 24 hores. Al marge també hi ha una norantena de professionals de la Corporació Sanitària que es troben en aïllament per haver estat en contacte amb algun positiu o bé que han resultat contagiats, tot i que la institució no ha concretat si en són més que els 4 infectats inicialment. Pel que fa a la situació general, l'Estat supera les 1.000 morts i frega els 20.000 casos de coronavirus, segons les últimes dades que ha fet públiques el Ministeri de Sanitat. En les últimes hores, 235 persones han perdut la vida, més de 1.100 estan ingressades a la UCI i s'han confirmat 2.800 contagis més per Covid-19. El director del Centre Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha demanat anar en compte amb la interpretació de les xifres perquè el volum de casos confirmats depèn molt de la sobrecàrrega dels laboratoris. En aquest sentit, el ministre Salvador Illa ha promès tests ràpids en els pròxims dies.
Se empezarán a hacer lo más pronto posible. Vamos a empezar a recibir este tipo de material en los próximos días y los vamos a hacer en todo el territorio nacional. Conforme nos vayan llegando, serán realizados por el orden que nos indiquen las autoridades de salud pública, donde sea más prioritario hacerlos. Ahí empezaremos, por ahí empezaremos a hacerlos. Yo creo que en los próximos días podremos empezar a ver cómo se despliega la elaboración de todos estos test rápidos. Es una estrategia que desde el principio hemos tenido muy presente y que va a complementar todos los trabajos que estamos haciendo para ayudar a la detección de casos y a su aislamiento.
A la Comunitat de Madrid es registren prop de 7.200 casos amb 628 morts. Per darrere se situa Catalunya amb 3.270 positius i 82 persones mortes, entre les quals, recordem, hi ha les 15 registrades al Taulí. I precisament el Parc Taulí podria entrar en una situació de col·lapse si no hi ha un confinament total del país durant els pròxims 15 dies. Ho ha advertit el director general de la corporació, el doctor Joan Martí, en una entrevista al Notícies Migdia de Ràdio Sabadell. Martí ha afirmat que l'escenari és preocupant, perquè el pitjor encara està per arribar, diu, i és que, de cara a la setmana que ve, s'espera un repunt important del nombre de pacients amb coronavirus. Davant d'aquesta situació, la institució ja ha començat a implementar el pla de contingència per plantar cara a l'avanç del Covid-19. En què consisteix, Pere Gallifa?
Principalment en alliberar espais per poder atendre les persones contagiades i que requereixin d'un ingrés. A hores d'ara, les plantes 8 i 9 i mitja de les 6 estan íntegrament dedicades a pacients amb coronavirus i ja s'ha començat a buidar la cinquena planta per seguir acollint malalts. El doctor Joan Martí, director general del Parc Taulí, ha assenyalat com s'està fent aquesta reestructuració.
La major part de l'edifici Taulí que es quedi destinat a pacients amb coronavirus i l'albada i un tros de l'edifici Taulí servirà per hospitalització convencional. El gran repte per nosaltres ha estat o és el tindre el màxim de llits de malalts crítics i en aquest sentit passarem dels 30 llits que habitualment tenim de malalt crític a 25 dedicats a malalts sense coronavirus i 61 dedicats a malalts amb el coronavirus.
Martí ha comentat que encara hi ha disponibilitat de llits, un total de 154, una vintena dels quals a l'albada, de manera que l'Hospital Sabadellenc encara no ha entrat en un escenari de col·lapse. A més, aquests dies s'ha reduït a la meitat el nombre de visites a les urgències, amb unes 200 de mitjana al dia, de les quals la meitat són per coronavirus. Martí ha explicat que s'està fent el triatge de pacients.
I si té criteri d'ingrés, és a dir, té unes complicacions respiratòries, té una pneumonia, evidentment aquest l'hem d'ingressar i ens el quedem. En el cas de que no hagi una sintomatologia greu, que no sigui greu o lleu, en aquest cas se li donen unes recomanacions i se li demana que es confini a casa i que, evidentment, quan se vulgui canvi que hi hagi sobre el seu estat de salut, que torni a vendre'ns a veure.
Per tant, segons el director general del Taulí, en aquests moments la situació està controlada, però això podria canviar si no s'aconsegueix frenar la corba. I per al doctor Joan Martí només hi ha una manera de fer-ho, aturant completament el país durant els pròxims 15 dies.
Jo tinc molt clar que és imprescindible un tancament total, un confinament total de la ciutadania, perquè si no el risc de que això, que anirà creixent és indubtable, el tema és fins a on, no? I si es pot aturar i aplanar una mica la progressió del nombre de malalts. Però sí, jo coincideixo plenament que es tindria que aturar el país del tot.
En cas que s'arribés a aquest escenari extrem, Martí ha subratllat que ja ho tenen tot previst per poder donar resposta a les necessitats. Entre les mesures previstes hi ha, per exemple, hospitalitzar malalts a les consultes externes.
El director general del Taulí ha parlat per primer cop en un mitjà de comunicació local des de l'agreujament de la crisi del coronavirus, una conversa durant la qual s'han abordat altres qüestions que repassem tot seguit.
Per començar, Joan Martí s'ha referit a l'escassetat de material de protecció que aquesta mateixa setmana denunciava el comitè d'empresa del Taulí. Ha reconegut que han tingut algunes dificultats per obtenir material, però creu que la situació es podrà redreçar en els pròxims dies.
La disminució de producció que ha fet Xina i sobretot el no enviar, en definitiva, que el comerç internacional ha quedat afectat, doncs lògicament l'arribada d'equipament ha quedat molt reduïda. En aquest sentit, en els últims dies estem millorant una mica, comença a fluir la provisió de mascaretes, comencen a aparèixer bates. També vull aprofitar per agrair a múltiples entitats que han fet les seves aportacions, si tenien existències, i bueno, si esperem, vull dir que tampoc no tenim la confirmació, però que això es vagi normalitzant.
Sobre la coordinació amb l'Hospital Quirón Salut del Vallès durant aquesta crisi, el director general del Taulí ha apuntat que el Departament de Salut ja hi està treballant, tot i reconèixer que serà de difícil aplicació.
De fet, em consta que el Servei Català de la Salut està treballant aquest tema. Ara, hi ha una qüestió, una reflexió, aquesta és més personal, que les clíniques privades, els centres privats, també rebran malalts que utilitzen habitualment les seves mútues i que també tindran coronavirus, perquè això és un tema que afecta la societat en ple. Per tant, ja veurem, no m'atreveixo a dir quina disponibilitat haurà, perquè també estaran atenent malalts amb aquesta infecció.
En aquest sentit, Martí no descarta acabar medicalitzant hotels de la ciutat en format suau per donar resposta a tots els casos de Covid-19. Alhora ha avançat que ja s'estan identificant infermeres i metges acabats de jubilar per incorporar-los en funció de les necessitats. De la mateixa manera, el doctor ha explicat que els estudiants amb el MIR aprovat, que no s'hagin pogut incorporar a la plaça assignada, s'han ofert per treballar a l'hospital mentre duri la crisi sanitària.
I la família del jove badienc mort per coronavirus insisteix que no és una simple grip i demana als mitjans que en facin difusió. Així ho ha apuntat en una carta al periòdico després que el jove de 21 anys morís ahir a l'Hospital de Sabadell per Covid-19. El cas ha saltat a la llum pública a través de l'Ajuntament de Badia, que en va informar a la xarxa social Twitter, com parlàvem ahir mateix al Notícies Vespre. El jove badienc tenia síndrome de Down i, segons la família, era una persona molt afectuosa i molt estimada, tant per ells com per amics i veïns. A més, asseguren que el més dur és no poder-li fer un comiat com el que es mereix qualsevol persona, amb la família i els amics al costat. Davant d'aquesta situació, la família reclama als mitjans de comunicació que donin l'alarma que persones joves sense patologies prèvies estan morint.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Sabadell recorda diferents iniciatives en curs que està efectuant per adaptar les necessitats dels ciutadans a l'estat d'alarma. Per exemple, s'ha habilitat un espai d'acollida temporal per persones sense llar mentre duri la crisi del coronavirus. No es farà pública la ubicació de l'espai per garantir la intimitat d'aquest col·lectiu. A partir de dilluns també articularà la distribució de targetes Moneder per garantir el sistema de beques menjador mentre les escoles continuïn tancades. Es contractarà les famílies per concretar l'hora i el lloc de recollida. Mentrestant, s'han habilitat prestacions d'urgència social per garantir l'alimentació a l'espera de les targetes Moneder del Departament d'Educació de la Generalitat. La Policia Municipal de Sabadell també permetrà als infants amb diagnòstics de TEA i TDA sortir al carrer. La mesura només afecta els casos d'extrema necessitat i s'haurà d'acreditar el trastorn. El menor, això sí, haurà d'anar acompanyat d'una sola persona. Sabadell Comerç Centre vol que tot el comerç de la ciutat estigui informat puntualment per comunicar les decisions de l'Administració, Generalitat i Ajuntament, també per a transmetre les necessitats dels comerciants cap a dalt en aquest moment tan complicat per la crisi del coronavirus. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. El seu president, Josep Maria Porta, assegura que han detectat la necessitat d'arribar a tots els comerciants, donada la importància de la situació.
Aconseguir que tot el comerç de la ciutat estigui informat de la coses que s'estan fent, no des de Sabadell Comerç Centre, sinó des de qualsevol àrea de l'Ajuntament, de la Generalitat. Llavors, nosaltres teníem un contacte molt directe amb Ajuntament i amb Generalitat i hem vist necessari, en la situació que estem, doncs, obrir-ho a totes les altres associacions de comerciants de Sabadell, mercat, o sigui, tothom quedi informat del que pot fer, del que no pot fer i de cap a on van les coses.
A través dels presidents de les associacions de comerciants dels mercats i les fires, la informació corre via correu electrònic i WhatsApp, a més d'alguna trucada aclaridora. D'aquesta manera poden compartir el neguit de la situació, el pànic pel coronavirus i proposar mesures. Porta diu que les solucions passen pels ERTOs i mesures corregides pels autònoms.
L'ajut que hi ha actualment als autònoms és molt difícil de que es compleixi, perquè estan demanant unes baixades de ventes que és difícil durant un mes. O sigui, estan demanant durant aquest mes i una caiguda de ventes has tingut. Llavors, si has tingut el 75%, doncs llavors pots acollir-te com a autònom en aquest ajut. Però, clar, això va començar el dia 15. O sigui, com a molt, tindríem un 50%, mig mes ja el teníem fet.
Els comerciants plantegen que l'ajut es basi en la baixada de vendes i no en un percentatge. També demanen que es faci més flexible el pagament del lloguer dels locals.
aquesta crisi l'hem d'anar pagant una mica entre tots, o tots hem de contribuir a solucionar el tema. Llavors l'Estat tindria o seria interessant que ajudés, l'empresa podria pagar una part, el propietari podria baixar una mica, o sigui, crec que és una cosa que entre tots l'hem de solucionar.
El sector s'enfronta amb una certa dualitat davant la situació. D'una banda, amb la previsió de mantenir una mínima activitat, i de l'altra, amb el desig de tancar-ho tot i que la pandèmia acabi el més aviat possible.
Més notícies relacionades amb el coronavirus. La policia de Sabadell ha fet 24 denúncies en les últimes 24 hores per incompliment de les restriccions de mobilitat imposades per l'estat d'alarma. Aquestes denúncies se sumen a les 43 que es van tramitar durant el dia d'ahir contra sabadellencs que van sortir de casa seva sense ser estrictament necessari. Les multes poden anar dels 600 als 30.000 euros. De fet, sobre aquesta qüestió, 30.000 denúncies i 300 detinguts per saltar-se el confinament fixat per l'estat d'alarma és la xifra que acaba de donar en roda de premsa el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El ministre insisteix que l'ús de la via pública s'ha reduït en un 80% respecte a la setmana passada, però recorda que encara hi ha persones insolidàries, ha dit, per la qual cosa els cossos de seguretat estan molt atents. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra, coordinadament amb les policies locals, desplegaran a partir d'avui, durant tot el cap de setmana, controls policials específics a les principals carreteres i autopistes. El dispositiu vol garantir el compliment de les mesures de restricció de la mobilitat de l'estat d'alarma. Recordem que el confinament afecta tota la població que s'ha de quedar al domicili habitual on viu i no pot desplaçar-se a altres llocs de residència, segones residències principalment, per passar-hi el cap de setmana. A nivell català i espanyol també ens afecten altres informacions relacionades amb el coronavirus. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, el govern espanyol admet que algunes unitats de cures intensives, les UCIs, estan gairebé al límit i apliquen ja criteris restrictius a l'hora de decidir quins pacients atenen i quins no. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, avisa que s'acosta al pic de l'epidèmia. El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha enumerat també projectes espanyols en els quals s'està treballant investigant vacunes o mètodes de diagnòstic ràpid. A Catalunya, 250.000 persones estan utilitzant l'APP de la Generalitat per fer-los un seguiment de salut. I avui també hem sabut que s'ha localitzat l'origen del brot d'Igualada en un dinar multitudinari que es va fer el 28 de febrer i al qual van assistir més de 80 persones, moltes de les quals són professionals sanitaris de l'Hospital d'Igualada. Celebraven la jubilació d'un professional del centre, d'aquí surten dos grups d'infectats, un dins del mateix hospital i un altre en un grup familiar de 5 persones. Igualada prepara ja la residència privada per si calgués fer-la servir. S'està fent la instal·lació de llum i aigua i també la comanda de llits. Naturgy subministrarà electricitat i gas de forma gratuïta a tots els hotels i residències que cedeixin les seves instal·lacions per la sanitat pública per ampliar oferta de llits disponibles. A tot això, la demanda d'energia elèctrica a Catalunya segueix caient en picat a causa de l'aturada d'algunes indústries pel coronavirus. Aquest divendres, el consum d'electricitat al territori a les 11 del matí ha registrat un descens de l'11,6% respecte al mateix dia de la setmana passada, segons dades facilitades per Endesa. L'empresa BCN 3D ofereix 63 impressores 3D per fabricar material mèdic pels hospitals. La companyia diu que només acceptarà projectes que estiguin avalats clínicament. I CaixaBank avança el cobrament de la pensió de la Seguretat Social aquest divendres, 5 dies abans que la data habitual de cobrament. La mesura s'aplicarà als 1,8 milions de clients amb la pensió domiciliada. A més, l'entitat bancària ha posat en marxa un sistema especial d'informació i organització de cites prèvies pels clients més grans dels 65 anys que vulguin percebre en efectiu la pensió o fer reintegraments. D'altra banda, el govern avança 14 milions i mig d'euros per als ajuts de lloguer de la gent gran i víctimes de la violència masclista. S'abonaran els diners corresponents al gener, febrer i març. El Banc d'Espanya assegura que la crisi del coronavirus és una pertorbació sense precedents per l'economia i que tindrà un impacte molt notable. En aquest sentit, reclama una resposta fiscal més ambiciosa i coordinada a escala europea. El president Quim Torra i la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, han proposat donar 10 milions en crèdits i no revocar les subvencions concedides per ajudar a la cultura davant del coronavirus. Es tracta d'un primer paquet de 20 mesures culturals per protegir el sector. Més de 150.000 treballadors es veuen afectats per un ERTO a Catalunya la primera setmana d'estat d'alarma. En un sol dia ha augmentat en 8.000 el nombre d'empreses que han presentat un expedient. Una d'elles és Nissan, que ha acordat amb els sindicats garantir el 85% de salari, pagues i vacances als afectats. La intersindical CSC denuncia que algunes d'aquestes empreses de menjadors escolars han presentat un ERTO, malgrat que aquest dimarts el govern va aprovar un decret que incluïa el pagament del sou i les pòlisses d'assegurances a empreses que treballen per la Generalitat. D'altra banda, la demanda de mobilitat en el transport públic en hora punta continua baixant. Aquest divendres s'han registrat descensos del 77% en el metro fins a les 8 del matí, un punt més que en la jornada d'ahir. I els tallers mecànics podran obrir per reparar avaries urgents de vehicles de transport de mercaderies amb l'objectiu de garantir l'abastiment de productes a la població o d'altres particulars utilitzats per anar a treballar. Així ho recull una ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana publicada al BOE aquest divendres. D'altra banda, la manca d'examinació i l'augment de la bossa d'alumnes complicarà els exàmens de conduir després del coronavirus. Repassem més notícies més enllà de la informació relacionada amb el coronavirus. Comencem per una informació relacionada amb Sabadell. Un ferit per arma blanca en una baralla amb pals al carrer del Pare Sallarès entre un grup d'ocupes d'una casa situada al mateix carrer del centre. Els fets s'han produït aquest migdia. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'un veí que ha trucat al 112 per aldarulls i han enviat dues patrulles que han identificat el grup i han avisat a una dotació del SEM perquè un dels ocupes ha resultat ferit. En àmbit més general, els Mossos d'Esquadra descarten el mòbil terrorista en l'incident que ha tingut lloc la matinada d'aquest divendres a l'aeroport del Prat, quan un vehicle ha accedit al hall de la T1. Els detinguts, el de nacionalitat albanesa i sense antecedents de radicalització coneguts, han sortit del vehicle quan han aconseguit entrar al hall i han avançat cap a la zona restringida, on han estat aturats i detinguts. La investigació es manté oberta, amb tots els fronts oberts també. En política, Esquerra Republicana guanyaria les eleccions al Parlament amb entre 33 i 35 escons, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Junts per Catalunya seria la segona força amb una forquilla de 28 a 30 diputats, seguida del PSC amb 23 o 24. Ciutadans, que ara és el primer grup de la cambra amb 36 escons, passaria a ser el quart amb entre 16 i 18, seguits dels comuns amb 13 o 14. La CUP duplicaria resultats i obtindria 8 o 9 diputats, com el PP, que n'aconseguiria entre 7 i 8. Vox podria entrar al Parlament amb un màxim de 2. Segons la mateixa enquesta, el 47,1% dels catalans rebutja la independència davant del 44,9%, que diu que sí que la vol. D'altra banda, el 71,2% dels enquestats prefereix una república, mentre que el 14,4% defensa la monarquia. Augmenta la població de l'Estat resident a l'estranger en un 2,9% en l'últim any. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d'inscripcions s'ha incrementat en 72.863 respecte a l'any passat i augmenta per sobre ja dels 2.600.000. El Regne Unit, França i els Estats Units són els països on més s'han incrementat les inscripcions, malgrat que l'Argentina continua sent el país amb més població de l'Estat. I les acusacions particulars del cas de l'accident de Freginals es mostren indignades per la paràlisi del procés judicial 4 anys després que el succés costés la vida a 13 estudiants d'Erasmus que tornaven de les falles de València i deixés una trentena de ferits més. Fa mitjan, l'Audiència Provincial de Tarragona va ordenar reobrir el cas, arxivat 3 cops pel jutjat d'instrucció i va decidir enviar-lo a judici. Des de les acusacions particulars lamenten que en aquest temps no s'hagi avançat i reclamen a la jutgessa que doni un impuls a la causa. L'accident podria haver estat causat per una imprudència greu per part del conductor de l'autocar, que hauria reduït els descansos els dies anteriors.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ha ajornat el Campionat d'Europa de Natació Adaptada que havia de celebrar-se a Madeira del 17 al 23 de maig. De moment, la nova data plantejada és el juliol, segons ha confirmat avui el Comitè Paralímpic, un canvi que afecta de ple el campió europeu, mundial i paralímpic sabadellenc Òscar Salguero. Suspeses diferents proves de les sèries mundials, la notícia de l'ajornament de l'europeu no ha enganxat per sorpresa el nedador dels Marinals, que ja se l'esperava. De fet, és una mesura que, malauradament, no li ve de nova al món de la natació paralímpica.
Els paralímpics ja estem acostumats a això d'ajornar competicions. Jo crec que no sé si mala sort o no, però el terratrèmol de Mèxic, l'any passat que es feia a Malàsia pel tema polític es va fer a Londres 2 mesos més tard, ara això del Covid. A veure, la veritat és que si s'ajornen els Jocs Paralímpics, jo crec que és el més correcte, no m'afectarà a nivell psicològic ni res, perquè bueno, ja estem acostumats a que les temporades siguin més llargues i bueno, ens hem d'adaptar a la situació i res.
De moment, el nadador paralímpic sabadellenc s'entrena com pot a casa seva, a la Roureda, tot i reconèixer que serà impossible mantenir les sensacions que un té preparant les competicions a la piscina. Salguero, com a mínim, espera no perdre massa el to físic.
Ho vaig portar una mica malament, perquè bueno, jo sóc una persona molt treballadora, que vull que surti tots els entrenos bé, i clar, et diuen, has d'estar 15 dies sense entrenar, em va tocar bastant, però bueno, ens hem d'adaptar, la situació ens ho demana, ho hem de fer, i bueno, entrenant tot el que puc, el meu entrenador ens ha passat rutines, el Comitè Paralímpic Espanyol ens ha proporcionat, bueno, m'ha proporcionat una bici estàtica, en la que també puc entrenar.
Cada vegada són més les veus crítiques amb el manteniment de les dates dels Jocs de Tòquio, argumentant que els esportistes dels països que estan confinats no arribaran en igualtat de condicions respecte a la resta. En el cas de Salguero, la seva competència directa és a Rússia, on estan podent entrenar amb total normalitat. Per això, el nedador del Club Natació Sabadell també ha demanat avui l'ajornament dels Jocs Paralímpics. I l'ALEN, per cert, ha comunicat també fa uns minuts que ajorna el Campionat d'Europa de Natació. Havia de disputar-se durant el mes de maig a Budapest, però aquest queda posposat a l'agost, del 17 al el 30, unes dates que no es podran garantir al 100% fins al maig o a principis de juny. I en futbol, el Castellón és el primer equip del grup tercer de segona B que ha presentat oficialment un expedient de regulació temporal d'ocupació, més conegut com a ERTO. La mesura afecta la totalitat dels treballadors de l'entitat orelluda, inclosa la plantilla del primer equip. En el comunicat fet oficial aquest matí, el club castellonenc també es compromet a complir el 100% de les nòmines.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Avui es compleix just una setmana de la declaració de l'estat d'alarma. 7 dies a casa que segur que han donat per molt. Per fer més lleugers aquests dies que encara queden per davant, avui us acostem una nova recomanació dels prescriptors sabadellencs. Escoltem la del director de cinema i col·laborador d'aquesta emissora, Xavi Miralles.
Jo per aquests dies de confinament recomano moltíssim Okja, que s'escriu O-K-J-A, que la podeu trobar a Netflix. És una producció original de Netflix, del director Bong Joon-ho, que és el director de Parásitos, que ha guanyat l'Oscar aquest any. La seva anterior pel·lícula, boníssima, insuperable, una pel·lícula molt, molt important avui dia, que jo crec que us tocarà el cor en molts sentits.
Precisament per facilitar el confinament, Miralles ha publicat de manera gratuïta el seu curt Botcher. El curtmetratge, de 7 minuts de durada i protagonitzat per Macarena Gómez, ja es pot veure al YouTube. El muntatge, rodat a la població de Miralles, Monistrol de Montserrat, ha estat reconegut per Torremolinos Film Festival, l'Horror Hotel Festival, pel certamen de Medina del Campo i per l'Horror Online Art. I també pels amants del cinema, les biblioteques de Sabadell posen a disposició dels ciutadans més de 2.000 productes audiovisuals per aquests dies de confinament. Els ciutadans amb carnet de biblioteques de la Diputació de Barcelona podran accedir al préstec digital d'aquests documents a través de la plataforma eBiblio. De forma presencial, les biblioteques sabadellenques, recordem, estan tancades des de divendres passat i fins que s'aixequi l'estat d'alarma. Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 20 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, Ràdio Sabadell, www.fm.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Abans de marxar, recordem que aquesta emissora ofereix una programació especial de serveis mínims per responsabilitat contra el coronavirus, amb la qual cosa només hi ha exclusivament butlletins informatius des de les 9 del matí i els dos informatius, el Notícies Migdia i el Notícies Vespre, que acabeu d'escoltar. Per tant, ens retrobem a la 94.6 dilluns a partir de les 9. Que vagi bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.